La Fos Morir.
Vuit minuts més enllà de dos quarts, han sentit bé, la Fosbury. Ara sabrem què és la Fosbury, qui era Fosbury, i sabrem per què arriba aquesta hora, i el Club de la Mitjanit. Roger Castillo, bona nit.
Bona nit, Pere.
Què és la Fosbury?
Mira, breument, revista digital de tot l'altre esport. Digital perquè està pensada doncs, per tauletes i també per ordinadors, i de tot l'altre esport perquè renunciem a aquesta hegemonia del futbol que tenim a casa nostra, tant afició com mitjans de comunicació, per parlar doncs, de bàsquet, a tennis, a handbol, a esports practicats, però també d'aquells esports absolutament desconeguts i que pensem que tenen moltíssimes coses a explicar. I ho fem, i jo crec que aquí és un dels punts forts del projecte, abandonant l'actualitat, és a dir, allò de la competició cap de setmana, l'entrenament, el minut a minut, l'últim gol de tal jugador... no ens interessa prou doncs, per dedicar-hi l'espai que dediquem a aquesta lectura doncs, més pausada, més relaxada, que ens permet aprofundir, jo diria, en històries, en reportatges o en tot allò que l'esport ofereix i que la gent que no li agrada l'esport, jo diria, doncs, que també és una bona eina per començar a entrar a estimar-lo.
Històries, ja saps que a mi m'agraden molt les històries, per això la Fosbury ara, a més del suport digital, té el suport d'àudio. El Club de la Mitjanit tots els dimarts.
Correcte,
estem a dimarts. Això t'hauràs d'anar acostumant, Serà el vostre espai, ens explicareu històries, però ja que parlem de la Fosbury, o d'aquesta secció i d'aquesta revista digital, hem de saber qui és Fosbury.
Sí, perquè a molta gent li sonarà el nom, alguna gent dirà, ostres, és aquell saltador alçada que va saltar d'esquena, d'acord, però té una història al darrere bastant, bastant interessant que avui volíem posar doncs, en coneixement als oients de Catalunya Ràdio. Fent una mica de context previ, el salt d'alçada, segle XX, comença a ser una disciplina doncs, que va creixent, arriba als Jocs Olímpics en 1912, es passa la barrera dels 2 metres d'alçada que semblava en el seu moment doncs, ja una gran fita, va creixent, Estats Units domina absolutament aquesta disciplina, arriben als anys 50, apareixen els soviètics, apareix doncs, Valery Brummel, que és un autèntic crac d'aquesta disciplina, fa el rècord del món, 2 metres 28 centímetres, estem a l'any 63 i llavors apareix Fosbury.
Fins aleshores només es saltava de cara, perquè ens entenguem fent el rodillo ventral.
Sí, el corró ventral en diagonal normalment, que eren el que feien doncs, com a disciplina la tècnica que utilitzaven tots els saltadors, especialment des dels 40, 50, 60, i a partir d'aquí és una disciplina tècnica, perquè se saltava de cara al llistó, la panxa diguéssim havia de passar per sobre el llistó tan apretat com pogués ser, i les cames feien un joc de tècnica bastant complexa comparat amb el que és el salt d'alçada que ara veiem a les competicions. I això, Dick Fosbury, no ho sap fer. És a dir, ell no és que sigui un visionari de l'esport, sinó que quan és jove i comença a practicar l'esport, 13, 14 anys, el salt d'alçada li agrada molt, veu que té potència, que té capacitat, però no té aquella tècnica que li permet fer amb el corró ventral doncs, els salts que estan fent els seus companys. I a partir d'aquí ell diu, ostres, a mi m'agrada molt aquest esport, jo penso que puc ser bo, però amb aquesta tècnica no me'n surto. Vaig intentant fer canvis i a partir d'aquí va modulant la disciplina fins a arribar anys després a la tècnica Fosbury.
Sí, però lluita no contra l'alçada, lluita contra la lògica.
Sí.
Perquè, clar, ningú podia pensar... Sí, jo moltes vegades m'aturo i penso amb aquell salt i és que no té cap lògica. No puc arribar a entendre com aquest home va arribar a pensar que saltant d'esquena saltaria més.
Fa el salt de tisora pel mig. És a dir,
sí,
ell va fent canvis doncs, provant-se a veure si algun entrenador li troba aquell punt bo i passa de l'escola, a l'institut, a la universitat, sempre competint, fins que al final doncs, comença a fer una cosa estrambòtica que ningú feia abans, que era això, saltar d'esquena amb la batuda que ara coneixem, i tothom se'l mira estrany, tothom busca el reglament a veure si això és legal o no, el reglament només diu que s'ha de superar el llistó, per tant, no troben cap cosa que pugui anar contra ell, i té una altra complicació molt greu, que és el risc de lesionar-se. Ah. Estem parlant d'anys 60, estem parlant doncs, que no hi havia un matalàs com el que ara coneixem on caure després de fer la batuda i fer el salt, sinó que era doncs, sorra, alguna superfície tova, però no gaire digna, i per sort de Fosbury, o precisament perquè la tècnica també evolucionava a nivell de material, als anys 60 va evolucionar molt ràpid també el material en què el saltador acaba fent la batuda i on acaba caient. Per tant, ell també, el risc de lesió que inicialment algun entrenador li planteja, doncs el supera en el sentit doncs, que el material també va evolucionar amb ell.
Mèxic va ser un any especial.
Molt especial.
Suposo que va ajudar a l'alçada a la que es va fer els Jocs. És l'any de Bob Beamon, si no recordo malament, i és l'any de Fosbury.
És l'any de Fosbury i és el que canvia els jocs, perquè és el primer Jocs Olímpics que són televisats en directe. Per tant, tothom doncs, se centra en una de les competicions, salt d'alçada, apareixen tres nord-americans, ell era un dels tres que tenia alguna opció a podi, fa la competició de la seva vida, bat el seu propi rècord personal, el rècord dels Estats Units, el rècord olímpic, salta 2 metres 24 centímetres, i clar, ho fa d'una manera que tothom, ningú havia vist per televisió aquell tipus de salt, ningú havia vist allò abans, i tothom queda al·lucinat. I llavors tots els rivals, a partir d'aquell moment, comencen a dir que aquest està saltant d'aquesta manera, anem a provar això, a veure si aquesta tècnica és bona o no. I durant 10-15 anys, donem-li aquest marge de diferència, doncs es combinen les dues disciplines. Però si mirem dades, després de Jocs de Múnich el 72, des de llavors fins ara, tots els saltadors olímpics que han fet podi han aconseguit la medalla amb tècnica Fosbury, excepte dos. Per tant, ha estat doncs, realment el que ha canviat aquesta disciplina doncs, des de fa ja 50 anys.
És que jo recordo algun salt amb el corró ventral, però és que no el sé situar en el temps, és a dir, no sé si el recordo en blanc i negre perquè ens entenguem.
No, el Martí Perarnau saltava amb corró ventral.
I per això es va dir que el periodisme.
Però escolta'm, que va ser campió d'Espanya...
Any 80, 2 metres 21, fa el rècord de Catalunya, Martí Perarnau. I a partir d'aquí és quan ja deixen enrere el corró.
I és olímpic a Moscú. Olímpic a Moscú.
L'època daurada de la secció d'atletisme del Barça, amb Corgos, amb Martí...
Sí, senyor.
El tenim com a gran referent del periodisme esportiu fent les seves històries, però abans un gran atleta.
Va mantenir ferm el corró ventral.
Avui això ha evolucionat?
Això ha evolucionat a tècnica Fosbury, hi ha hagut alguns canvis, però lleugers. És a dir, des de que ell fa aquell gran salt, diguéssim, de Mèxic, que és el gran salt vist, hi ha uns canvis als anys següents, però des dels 70-80 fins a dia d'avui, la tècnica del salt és la mateixa, evolucionant doncs, materials, doncs, els atletes doncs, que agafen la banda que els hi va millor i algun entrenador doncs, que acaba per filar. Però la batuda és el mateix model. Hi ha un dels braços que al principi es feia estirat, ara ja es fa doncs, intentar torçar-lo doncs, per tenir doncs, el màxim d'amplitud a l'hora de fer el salt, però més enllà d'això, la tècnica és la mateixa amb variacions poquíssimes.
Hi ha una explicació científica perquè això sigui
doncs així? La veritat és que l'arquejat de l'esquena diuen que és la millor manera doncs, per poder passar el llistó, però hi ha algun estudi, de fet, que si busqueu doncs, per internet el trobareu fàcilment, que explica això. El que passa és que no sé si està allò certificat científicament al 100% o és que algú va dir que aquell salt era millor
que passem
i,
per aquí,
i s'hi va llançar. Això sí que ja no t'ho sabria assegurar.
Escolta, i tu deveu ser admirador del senyor Fosbury, no?
Home, jo crec que ha estat un bon referent doncs, per agafar el seu nom, perquè pensàvem doncs, que el fet de
saltar
d'esquena...
Per què aquest nom?
Saltar d'esquena. És el fet de llançar-se al buit amb un projecte que pensem que no s'estava fent a casa nostra i que pensàvem que era prou interessant per tirar-lo endavant, i el fet de... Teníem aquest punt de canvi, fins i tot no som els únics que hem pensat doncs, que la figura de Fosbury doncs, pot ser un referent en els seus àmbits. Ja ha hagut una marca comercial que fa tot just un any, veu veure'l segurament per televisió, doncs aprofitava la figura, ell mateix sortia a l'anunci dient jo vaig canviar la disciplina del salt d'alçada i aquesta marca canviarà el sector doncs, de la marca en qüestió. La idea d'aprofitar-lo no és única.
De revolució.
De revolució, de nou, canvi, i de veure si a partir d'aquí tot canvia.
I de lluitar
canvia,
contra el que està establert. I segurament
és curiós perquè moltes de les noves publicacions o el que passen porten noms, podem agafar per exemple l'exemple de Panenka, no? De buscar un gest tècnic que d'alguna manera defineixi tota una època dins del món de l'esport, no? O sigui, des de l'atletisme, del futbol, ciclisme, ara està, no sé com es diu la cantretla de l'Isaac, la volata, no seria el cas. Bueno, és curiós, també.
Tant Panenka com Fosbury més que van revolucionar, van imaginar una cosa que els altres encara no havien imaginat.
Fet, sí.
Sí.
És un tribut...
Ens posem el llistó, també.
Un tribut...
Sí. Bueno, més de 2 metres 24.
Exacte.
I d'esquena.
Exacte. Cada setmana voleu acabar la secció destacant un moment Fosbury.
Sí, un moment d'actualitat relacionat amb el que hem parlat, amb la història que hem explicat. Aquesta setmana jo diria que és prou fàcil, perquè fa 4 dies, 5 de setembre, a Brussel·les, un míting, tenim que Brashim, Mutasi Sabrashim, doncs que és un catarí nascut a Qatar, aquest sí que és nascut a Qatar, fa un salt d'alçada i es queda a re, a l'intent de fer el rècord del món de Javier Sotomayor. Doncs si mireu els intents que va fer de 2 metres 46 centímetres, té la potència, té la capacitat, ho farà, és del 91, té tot el temps del món encara per fer-ho,
no,
és espectacular veure aquest home saltant. Per cert, una disciplina ostracisme en els darrers anys. Des del 2000 ningú saltava 2,40 i aquest any 5 atletes han arribat a aquesta alçada. Per tant, tant els Mundials de 2015 com els Jocs de Rio de 2016, jo espero que tinguem allà un moment històric.
2,40, és que és una barbaritat. És que és una barbaritat.
I si veus la foto del Barxim, és espectacular, que en el moment és que està sobre del llistó...
Té una flexibilitat impressionant.
El Roger, no ho sé, perquè ens coneixem, ens hem vist, és la segona vegada que treballem amb Roger. El Roger no és un boig del salt d'alçada. Vull dir que aquest noi no va pel carrer fotent bots d'esquena.
No, i amb la meva alçada difícilment arribaria a quedar penúltim en algun campionat.
Ho dic perquè sentint a parlar sembla que siguis un malalt del salt d'alçada.
Sí,
però
sí, jo
crec que és un...
que ho era. Dic,
sí, per això ho dic. No, és un malalt.
Jo també ho sentia parlar i així ja
ara faig ciència-ficció, com deia el Cantinoan. És un malalt dels esports.
Intentarem ser-ho.
Perquè l'altre dia, parlant de com podia ser la secció, em va parlar de frisbee. I vaig pensar, hòstia, Escobar, acabaràs parlant de frisbee.
Però, un dia ho farem el repte. I tant. Esteu aquí a la taula, també.
I tant. I jo et preguntaré les coses més inversemblants. Ja saps de què parlaràs la setmana que ve?
Tenim un tema de bàsquet que, aprofitant que acabarà el Mundial, tindrem ganes de tractar, que és un esportista que va patir una lesió gravíssima i que intentarem aprofundir els detalls perquè realment té una història humana al darrere, pensem que bestial.
Una història, com m'agrada.
Jankovic, apunta't el nom.
Me l'apunto, me l'explicaràs. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Roger, felicitats per la secció.
Encantat
i benvingut al club.
I tant.